Les dues en punt, les portes de l'Hotel Suís una altra vegada obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Si en comptes de ser l'entrenador del Sabadell ho fos del Tenerife, amb aquests números ja estaria destituït. Amb aquesta franquesa i amb aquesta contundència va parlar ahir Antoni Hidalgo als companys de la Copa de Tenerife en la prèvia del seu retorn a l'Heliodoro Rodríguez López. Qui va ser jugador tinerfeny, ara la banqueta arlequinada, afronta aquest partit especial exigit per la classificació, però amb la confiança i la credibilitat que s'ha guanyat aquí a Sabadell com a tècnic, segons deia ahir Hidalgo, i refermava també avui, ara fa una estoneta, en roda de premsa. El context és diferent, els mèrits hi són, i només seus, no només seus, sinó també, diu el de Canovelles, de bona part de la plantilla que ha portat l'equip fins on es troba a hores d'ara, és a dir, a una estoneta d'agafar el vol camí de les Illes Canàries per visitar ni més ni menys que el Tenerife. La classificació ofega i el tram final del 2020 serà més exigent que el que tots desitjaríem en aquest tram de competició pel Sabadell, que juga a treure el cap de la zona compromesa de la taula. La primera aturada demà a l'Heliodoro. Com a bon dia de prèvia, de seguida escoltarem com toca Antoni Hidalgo. Avui ja us dic que una roda de premsa d'aquelles de les que no us podeu perdre.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ha obert les portes de l'hotel avui al control de so, el Roger Benet. Comencem.
A la recepció.
Escoltarem Antonio Hidalgo en la prèvia del Tenerife Sabadell. També Luis Miguel Ramis. Ja us dic que encara, a hores d'ara, continua parlant encara el tècnic del Tenerife, déu-n'hi-do maratoniana, roda de premsa del tècnic canari. Bé, del tècnic tarragoní, del conjunt canari. També saludarem Pablo Becerril, entrenador del Sabadell Nord, parlant de la tornada de la primera catalana prevista per inicis de gener. Tenis taula amb el Joan Barberà o esport paralímpic amb els 25 anys de vida del Comitè Paralímpic i amb un sabadellenc amb el Miquel Sagarra.
I fora de l'hotel?
Madrid i Atlético es compliquen la vida a la Champions. Qui pitjor ho té a hores d'ara és l'equip blanc després de la seva patacada 2-0 ahir a Ucraïna contra el Shakhtar. L'equip d'un qüestionat Zidane és ara tercer, però això sí, encara depèn d'ell mateix si en l'última jornada guanya el Borussia Mönchengladbach a casa. L'Atlético, de la seva part, segueix segon després de l'empat 1-1 contra el Bayern de Munic, però sense el passi matemàtic garantit. Se'l jugarà en l'última jornada de la Lligueta a Salzburg, a Àustria. Avui a les 9, sense res en joc, Ferencváros, Barcelona i Sevilla-Chelsea. També juguen avui, entre d'altres, el Dortmund-Lazio i el Manchester United-PSG. I a segona divisió, avui juguen 5 partits, a les 7, Cartagena-Espanyol, Leganés-Rayo i també Logroñés-Ponferradina. A les 9, a Castàlia, Castellón-Zaragoza. Déu-n'hi-do amb el partidet. I a 2 de 10, Lugo-Las Palmas. Ahir victòria del Màlaga, 0-2 a Fuenlabrada i del Girona, 1-0 contra el Mirandés.
Han parlat en les últimes hores.
Zinedine Zidane no té previst dimitir.
No, para nada, no. No voy a dimitir para nada. Y nosotros vamos a seguir. Hemos tenido momentos delicados y siempre vamos a tener momentos complicados. Yo creo que es verdad que son una mala racha en el, a nivel de resultado. No hay que... Eso es la realidad, pero bueno, hay que seguir.
I Ronald Koeman, l'entrenador del Barça, sobre el partit d'avui, molt més tranquil, a Budapest, a Hongria.
Lo más importante es clasificarnos para la siguiente ronda, que ya hemos hecho en el partido de Kiev, pero la mentalidad tiene que ser cuando estás en el Barça y es ganar todos los partidos, porque se piden jugar bien y se piden nada más ganar los partidos. Y yo creo que lo más importante es que queremos quedar como primeros en nuestro grupo.
I a les xarxes socials.
Un tuit que ens ha fet gràcia avui a la redacció en euskera d'una competició de rem a Polònia en una piscina, directament. Dos equips de tres remers cadascun, cara a cara, remant per intentar portar la piragua cap al seu terreny i guanyar, gairebé com si fos el joc de la corda, però dins de l'aigua. Repiula aquest tuit, amb comentari inclòs, la jugadora del Club Natació Sabadell de voleibol mencionant el club La Nerea ens diu: natació Sabadell, us ho demano si us plau. Seria curiós veure-ho, la veritat, a Can Llong. Roger Benet riu per sota el nas.
De quin partit no estarem pendents?
El vull veure, el Roger Raman, com proposava la Nerea. No estarem pendents avui dels partits de tercera divisió, que hi ha diferents grups, com per exemple el Burgos Promeses Bupolsa, a la tercera divisió de Castella i Lleó, a 3:15 comença aquest partit, o del Mar Menor Racing Múrcia, que comença una mica més tard, a 4:00.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats d'èpoques ben diferents. Un, Fran Arévalo, l'altre el saludàvem ara fa alguna que altra setmana, l'entrenador Paco Herrera.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sis minutets per sobre de les dues, entrem en matèria. Raman, com deia la Nerea Montori, ha estat el Pau Vituri, però a contracorrent i no en una piscina. Pau, què tal, com estàs?
Bé, esofegant, però bé.
Luis Miguel Ramis continua parlant a hores d'ara?
Sí. Ens ha jugat una mala passada avui, allò d'una hora menys a les Canàries, perquè sí. La roda de premsa era 1:15, però hora insular i no hora peninsular.
Igualment, 36 minuts i mig des de dues quarts de dues. O sigui...
En el rànquing que estem fent amb el Sergi Parc dels entrenadors que més parlen aquesta temporada...
Número 1, sense cap mena de dubte.
És que saps què passa? Que la primera ronda de preguntes, aquí també influeix un factor molt important, que és la quantitat de mitjans que pregunten. Avui, per exemple, la roda de premsa d'Antoni Hidalgo, érem 3 mitjans només preguntant. A Tenerife han estat 7. Per tant, la segona ronda de preguntes ha començat quan portàvem potser un quart d'hora de roda de premsa.
I que podria ser monologuista, també, ja t'ho dic, el tarragoní,
sí, també,
perquè déu-n'hi-do l'extensió de cada resposta. És dia de prèvia, és estrany, però demà torna a haver-hi futbol. És dijous, en aquesta setmana voràgina, una mica estranya d'espiral de partits. No jugarem dimecres com la setmana passada, sinó que serà demà el partit a les 7 a l'Eliodoro Rodríguez López. Si et sembla, Pau, jo crec que el tall amb el que vam anar ahir a dormir dels companys de Copa Tenerife és el més destacat de la prèvia de moment d'aquest Tenerife-Sabadell, que sabíem que seria especial perquè suposa el retorn a Santa Cruz de Tenerife d'Antonio Hidalgo, que allà havia estat jugador i que havia brillat. Va ser un, com deien l'altre dia amb el Sergi Garcés, va ser un dels destins justament a Màlaga on més va triomfar el de Canovelles.
Després l'escoltarem, m'he guardat això pel final, precisament.
Doncs bon spoiler que acabo de fer ara mateix, però... El que et deia, parlant de què hagués passat si Antoni Hidalgo no entrena al Sabadell, sinó al Tenerife, i signa aquest inici de Lliga, no?
Sí, i aquesta teoria també l'hem comentat algun cop aquesta temporada, no, Adri? Que potser el míster, per allò de sortir de la zona de confort, dels mitjans de sempre, les mateixes cares, les mateixes veus, quan parla esporàdicament amb algú de fora, que no vol dir que nosaltres ens enganyi, ni molt menys, però també ho hem dit algun cop, segurament com que se senti més... es deixa anar més, no? Segurament.
Potser és més rutinari, no? Parlar
sí,
aquí.
Sí.
Aquí parles de qüestions que...
Com
es troba Néstor Querol, com sí. Es troba l'altre, i potser el tipus d'entrevista que tu faries a un entrenador del Tenerife no seria el mateix que el que segueix dia a dia l'actualitat del conjunt tinerfeny.
Però sí que és cert que el missatge d'ahir o les paraules d'ahir d'Antoni Hidalgo són molt honestes, són molt sinceres, i va venir a dir literalment, que si estigués assegut a la banqueta del Tenerife, no estaria ja assegut, valgui la redundància,
sí, que l'haguessin destituït, vaja.
A la banqueta de l'Eliodoro Rodríguez López.
Yo soy muy consciente, que son muy sinceros. Tengo claro que si yo fuese entrenador de Tenerife con los resultados que tengo aquí en Sabadell, no estaría sentado en el banquillo este fin de semana. Eso muestra que la confianza que hay en mí en Sabadell es enorme, algo que agradezco. También son conscientes de la dificultad, que también agradezco, y también son conscientes de lo que está mostrando el equipo. Al final esto no nos engañamos, es meter la pelotita, ganar y poco más.
Això, ahir a Copa Tenerife, Antonio Hidalgo dient literalment que si arriba a fer aquest inici de campionat amb el Tenerife i no amb el Sabadell, estaria cessat. Avui n'ha parlat també en roda de premsa.
Sí, li hem preguntat per aquestes paraules, no? Perquè al final va ser molt sincer i molt honest Antonio Hidalgo, i aquí és un debat que tampoc s'ha avivat massa. Segurament pel que ha comentat també, no? Diu que li agrada ser sincer, que té aquesta confiança plena de la directiva del Centre d'Esport Sabadell, i segurament, si no se n'ha parlat massa d'això, és per tot el crèdit que s'ha guanyat en any i mig d'algo aquí a la ciutat.
Jo crec que aquesta confiança me l'he guanyat des que vaig arribar. Hi ha jugadors que també s'han guanyat aquesta credibilitat. Segurament ara doncs, no estem traient aquests punts que necessitem. No hem d'oblidar que hi ha molts d'aquests jugadors que es van treure el cap pel club en moments molt, molt difícils, ens han portat fins aquí. Jo crec que aquesta confiança també s'ha de transmetre a ells.
Doncs jo crec que fent extensiu el discurs, no només personalitzant-lo amb ell, en la figura de l'entrenador, i amb el que deia ahir als mitjans canaris de s'està tenint molta paciència, s'està tenint molta confiança en la meva figura, sinó que avui feia la lectura de és cert i l'agraeixo, però no només
però
amb mi,
sinó...
Clar. O sigui...
Ho ha complementat molt bé avui, Dalgo,
sí,
pel meu gust. Sincerament, des de l'òptica de Tenerife, doncs, el que diu, estaria cessat, però des de l'òptica Sabadell, salvar un equip d'un descens abocat a tercera divisió i a l'any següent pujar-lo a segona divisió, home...
Sí, pels Adri Cuevas, Àngel Martínez, Òscar Rubio
i
companyia...
Això, i fent extensió als jugadors,
clar,
no només ell.
El periodista de Tenerife segurament tant li és si és també per aquests jugadors o no, si també s'han guanyat el dret a, si cal, fotre's la patacada ara a segona divisió, però després de tot el que han fet pel Sabadell a segona B, en canvi aquí ha dit Antoni Dalgo que sí, que està molt bé, però també amb els jugadors. Doncs bon detall i una roda de premsa així una mica diferent dins de, clar, d'una visita que també serà diferent per ell, no per allò de jugar entre setmana, no per el que hi ha en joc a la classificació, que també, perquè recordem que el Tenerife ara mateix 16 punts, és 17è amb un partit més, per tant, podria canviar molt el panorama, per exemple, amb una victòria, amb un 2 demà a l'Heliodoro, i tenint en compte que el Sabadell encara tindria pendent un enfrontament, però vaja, com comento, temes que han centrat avui aquesta roda de premsa ara fa una estona en la prèvia de la visita a les Illes Canàries.
Sí, sobretot també, Adri, centrant-nos en la part purament futbolística, purament esportiva, conscients que tots plegats que el mes de desembre que li ve al Centre d'Esport Sabadell pot definir també, en certa manera, les dues últimes jornades de la primera volta, l'inici del 2021 en aquest cas. Per què? Perquè el Sabadell, aquests 5 partits que ha de jugar, traient el de la Copa del Rei contra l'Ibiza Islas Pitiusas, són contra rivals directes ara mateix a la classificació, segurament, i ara ho explicarem no per pressupost, perquè el Tenerife probablement dels 5 és qui hauria d'estar més amunt a la classificació, però perquè et facis una idea, tu has dit Tenerife 17è, 16 punts i un partit més. Oviedo, que serà el següent rival a casa, 15è amb 18 punts i un partit més. L'Alcorcón entre setmana, 18è amb 13 punts i aquest partit pendent contra el Sabadell. El Cartagena, 16è amb 16 punts i un partit més. I el Castellón, 19è amb 12 punts i un partit més. Per tant, és que està tots els rivals estan en aquesta zona baixa de la classificació.
Sí, deies ara el tema del potencial del Tenerife. Llegíem a mitjans canaris que aquesta mateixa setmana tant l'equip tinerfeny com les Palmes havia rebut una sucosa ajuda per part del govern canari a l'hora de... Sí, correcte, a l'hora d'afrontar aquesta temporada. No entrarem ara a explicar els detalls del que és la presidència del Tenerife i aquestes guerres internes que hi ha, però socialment no és un club que estigui vivint una època d'estabilitat, però és evident, fins i tot avui Luis Miguel Ramis deia, no sé si és justa o no la classificació, però el que és evident és que per el que és i el que suposa Tenerife, en tots els sentits, incloc també subvencions, patrocinis, gent darrere, etc. És veritat que no és el paper que li correspon a aquest equip, i ho deia el mateix entrenador del Tenerife, que després escoltarem en altres termes, però vaja...
Ara sí que acabaré, Ramis, ja, per cert.
Home, un detall per part seva, si no que li portin una mica d'aigua,
sí.
Sinó, perquè si no, déu-n'hi-do, amb la roda de premsa digna de Fidel Castro que portaria el tècnic tarragoní del Tenerife. Però vaja, per no despistar-nos, parlaves d'aquest calendari, d'aquest tram de rivals 5 de consecutius entre el 14è, 15è i el 19è, per tant, 5 duels directes en el que queda de 2020, el mes de desembre, i evidentment d'això també ha parlat Antoni Dalgo.
Sí, se li ha preguntat per si aquest tram és un tram de supervivència, pel que dèiem, abans d'entrar al 2021, amb l'obertura del mercat de fitxatges d'hivern, amb el final de la primera volta, i diu Hidalgo que la supervivència, ara per ara, tal com estan les coses, és cada setmana.
És vital de començar a sumar punts, d'estar a prop de tots aquests equips, que hi hagi equips que no marxin, però t'has de concentrar molt i molt en el partit que tens demà, el següent, no pensar molt més, però amb una evidència que s'han de guanyar punts, s'han de guanyar partits per treure aquesta situació endavant, i sobretot en un any jo crec que diferent, perquè la gent de dalt està sumant moltíssims punts.
Un quart de tres en directe a aquesta prèvia del Tenerife Sabadell de demà a les 7 del vespre. Avui era l'última sessió tot això del Centre d'Esports abans de viatjar cap a terres tinerfenyes. Has tret el cap per allà per Sant Oleguer, sí, abans d'aquesta roda de premsa, explicant, per tant, una miqueta allò, altes, baixes, dubtes, notícies
fàcil,
fresques. Sí, sí, avui les mirades estan focalitzades, crec jo, a no ser que em sorprenguis ara, en un nom, el de Néstor Querol.
Sí, mira, l'entrenament ha començat 11 del matí, aproximadament. Hi havia sessió de vídeo a la nova Creu Alta, per tant, ha començat una mica tard. No ha estat un entrenament especialment llarg. Ha treballat Hidalgo, sobretot fent incidència en automatismes ofensius.
Imagina't que fos un entrenament llarg.
No.
D'aquesta càrrega, amb la turra, parlant malament, que estem donant de quants partits juga el Sabadell de manera consecutiva, dos per setmana, cada tres dies, tal, i ara, el dia abans d'anar a Tenerife, fots una pallissa.
Dues hores. No, sí, perquè sí. A més avui hem de viatjar, ara ho explicarem, eh? Però ha estat molt centrat en automatismes ofensius, en centrades, després les típiques accions d'estratègia. Però dubte resolt, Néstor Querol no viatjarà avui a Santa Cruz de Tenerife. Ha fet la cursa contínua amb els seus companys, però després ja s'ha exercitat al marge amb el recuperador. Ha tocat pilota, això sí, per tant està en el tram final de la seva recuperació, però avui no ha completat cap exercici amb la resta dels seus companys. Per tant, és l'única baixa confirmada per lesió, perquè l'altre, Adri, recordem que és Gregor Sierra, que compleix el seu segon partit de sanció contra el Tenerife, reapareixerà al Murcia contra l'Oviedo i ho farà percebut, insistim, amb quatre targetes grogues. Per tant, les dues úniques baixes, a hores d'ara, Néstor Querol, Gregor Sierra, faves comptades, Antonio Hidalgo, per tant, té 23 homes a la seva disposició, comptant el jove David Estals, i tot fa indicar que seran els futbolistes que viatjaran avui a Santa Cruz de Tenerife. Setmana, per cert, en certa manera, setmana completa, setmana de, no 7 dies, però veníem pendents
bon,
de...
Bon titular, eh? Setmana.
Setmana, no?
Sí.
Em refereixo que és un partit entre setmana, és el segon consecutiu, però hi ha hagut 5 dies per preparar-lo, per tant, ha estat una... com si fos un partit entre cap de setmana i cap de setmana, però no, insistim, són 5 dies que els ha agraït Antonio Hidalgo.
Quan tens 4 o 5 dies, també el més important és que la recuperació dels jugadors que van jugar l'altre dia, més minuts, doncs estan recuperats al 100% de les seves possibilitats, i hem tingut aquest temps que et dona tenir un dia o dos més que si tens 3 dies, que és molt més difícil a nivell logístic preparar el partit. A partir d'aquí hem tingut temps de preparar-ho al camp, en moments sense la pilota, amb la pilota, el que preveiem que passarà demà, el que volem, i a partir d'aquí, molt concentrats en el partit de demà.
Ha quedat clar, no?, allò de la setmana?
Sí, ha quedat clar. Allò de... El zapping farien aquí un comptador de quantes setmanes ha dit en qüestió de 30 segons, Pau Vituri. Per rematar aquesta prèvia del partit intersetmanal, Antonio Hidalgo, que demà l'escoltarem també allò, un petit tastet en la prèvia, perquè recordem que hi ha Hotel Suís, fins i tot es farà una mica estrany de fer l'Hotel Suís a res, a unes quantes hores d'un partit del Sabadell, però ens hi estem acostumant aquesta temporada, però vaja, avui... crec que no has focalitzat tant el que ha dit Antonio Hidalgo sobre el mateix Tenerife, demà l'escoltarem, tindrem temps al llarg d'aquests 2 dies per poder comentar una miqueta la jugada, però sobretot hem parlat molt, hem insistit molt, escoltàvem ahir en roda de premsa també, ahir que era un de Barrena, l'ex del Tenerife, parlar d'aquests petits detalls que tant estan condemnant el Sabadell, especialment en els últims minuts.
Sí, ho deies tu, demà escoltarem Hidalgo parlar més a fons d'aquest Tenerife, ha comentat del sistema aquest 1-4-2-3 de Ramis, jugadors diferencials de l'equip Chicharrero. També l'escoltarem parlar de com han incidit en el treball dels últims minuts, dels famosos últims minuts. Això ho deixarem per demà, que la gent estigui atenta. Però en la línia d'això, Hidalgo ha dit que l'important ara mateix i el fet més primordial és millorar aquests petits detalls que estan fent que al Sabadell se li escapin els punts a última hora. Sobretot això, més enllà del que és el rival en si.
Està clar que hem de saber el que fa el Tenerife, com t'ataca, com et defensa, però és un moment de veure el que no marxa bé en el nostre equip, solucionar aquestes situacions, treballar molt més en aquests petits detalls, que és el que del que està anant els partits i millorar en aquestes facetes.
Antoni Hidalgo, en la prèvia de la seva tornada a Tenerife, a l'Elidoro Rodríguez López, demà a 6:45. Ens hi posem els del Sabadell en joc. A les 7 comença a rodar ja la pilota, a les 6 de les Illes Canàries, de l'horari canari. Amb calma canària ha anat Lluís Miguel Ramis a l'hora de parlar. Avui també allò a correcuita, però ha rescatat alguna que altra declaració del tècnic català. L'altre dia que fèiem el rànquing d'entrenadors catalans que hi ha a la categoria, és un dels tres que ocupa banquetes de segona divisió ara mateix. Què és el que has explicat, el bo de Ramis, en el seu tercer partit com a tècnic d'un equip en el qual ja havia estat jugador, és a dir, igual que Antoni Hidalgo aquí a Sabadell.
Mira, després posaré el cronòmetre, però m'estava fixant en els tuits del Tenerife, Adri. El primer de la roda de premsa ha estat fa 44 minuts i l'últim fa 19 minuts. Per tant, 25 minuts, ni més ni menys.
Sí, gairebé mitjoreta, ben bona, sí.
De Lluís Miguel Ramis, ni les de Guardiola, en la seva millor època al Barça. Què ha dit el tècnic? Bé, sobretot, està en aquell punt encara de sí, és exjugador del Tenerife, és un home estimat a la illa, com Hidalgo, però està en el punt aquell encara d'adaptació, no? De conèixer els jugadors, de conèixer la plantilla, d'impregnar també del seu estil el joc de l'equip, però, en certa manera, ha dit Ramis, que ara mateix no estan per llançar a la paperera cap punt, ha dit fa uns minuts, que la classificació segueix sent incòmoda, però que és la que és, i que està satisfet sobretot amb aquesta adaptació, perquè els dos partits que ha jugat fins ara amb Ramis a la banqueta han estat a territori peninsular, concretament a Almeria i a Albacete. Està satisfet amb aquest 3-6 que han sumat, amb la victòria sobretot al camp d'un rival directe com és l'Albacete, el Carlos Belmonte, però amb aquesta situació, amb aquesta classificació, diu Ramis directament que és deficient.
Están con mucha ilusión, creo que están entendiendo lo poco que hemos hecho, lo que queremos de ellos, y bueno, poco a poco lo que quiero es que eso lo vayan expresando en el campo. Por momentos ya lo hemos visto, pero no nos podemos parar. El pasado ya está, hemos conseguido traernos lo mínimo, creo yo, que debíamos de traernos de la península, de dos partidos, porque buscábamos obviamente lo máximo, pero bueno, al final creo que hicimos las cosas bien en Albacete y nos trajimos puntos que eran importantes, pero seguimos estando en una posición clasificatoria, para mí, deficiente para las posibilidades que tiene el equipo.
Insistim, per pressupost, també per aquesta venda a l'estiu de Lluís Milla, pels diners que va ingressar del Granada. S'esperava que el Tenerife estigués més amunt d'on està ara mateix a la classificació, té molt bons jugadors. I també s'ha referit Ramis, tot i que no gaire, Adri, tu també ho has pogut escoltar una estona, aquesta roda de premsa, no hi ha hagut massa preguntes dirigides al centre d'Esport Sabadell, i de fet ara repassant aquí el Twitter del Tenerife, després no he trobat cap més resposta. Per tant, l'únic que ha dit Ramis, demà escoltarem fer una reflexió també dels últims minuts del centre d'Esport Sabadell, però en línies generals de l'equip d'Antoni Hidalgo diu que és un rival que fa moltes coses bé, ha dit Ramis, amb bons jugadors, que treballa bé durant fases del partit i que obligarà a anar al màxim al seu equip durant els 90 minuts, no només en els famosos, en aquest tram final que està penalitzant tant el Sabadell.
És un equip que si no llevas tus intenciones al límite, bueno, es capaz de doblegarte, de dominarte, de generarte juego. Tienen también velocidad, la transición. Bueno, en definitiva, para mí no refleja lo que dice la clasificación.
Per si algú va estar molt atent al partit d'Albacete, ha confirmat també Ramis que hi haurà canvis. Ha dit que té clar ja quin serà el seu porter, sí. Però al marge d'això ha dit que segur que introduirà algun canvi, que al final una cosa és el rendiment, que és el que es valoraria en una temporada normal, i una altra cosa és com arriben les cames de fresques, i que necessita precisament això, gent que estigui bé per jugar tants partits de manera consecutiva. I et pregunto una miqueta per el que dèiem abans, no? Altes, baixes, dubtes també del Tenerife.
De la porteria, sobretot, destacar que estava jugant fins ara a Hortolà, era el porter titular, va tenir aquella errada clamorosa en el derbi contra les Palmes, va haver-hi canvi a la porteria contra l'Albacete, va jugar Dani Hernández i ha dit Ramis que té ja la decisió presa de qui jugarà demà. No sabem qui dels dos ho farà. Baixes 100% segures, la de Borja Lasso, un dels jugadors més diferencials de la categoria, però que porta uns bons mesos ja lesionat. té tres dubtes en aquest cas també Ramis, de jugadors que en teoria també haurien de formar part de l'onze inicial. Un és a Bruno Wilson, el central, que té una sobrecàrrega al quàdriceps de la cama, en aquest cas dreta, si no vaig errat. Àlex Bermejo amb un trauma, i llavors aquests dos homes de mig del camp amb vocació ofensiva, eh? Àlex Bermejo amb un traumatisme en el genoll dret i Gio Zarfino, l'uruguaià, amb una microruptura en el soli. Per tant, d'aquests tres...
A poc que tinguin alguna molèstia veient el
tres,
calendari...
Ha dit precisament això, que no volen córrer massa riscos, que esperaran a demà per prendre una decisió, però missatge de prudència de Ramis al voltant d'aquests tres jugadors. Per tant, així està ara mateix el panorama de baixes dubtes al conjunt chicharrero.
Això de present.
Sí, t'he promès un últim tall per acabar.
De passat.
De passat, d'Antonio Hidalgo. Sobre aquesta tornada a l'Heliodoro, no? Perquè li hem preguntat si allò, quan va sortir el calendari, va marcar en vermell dues sortides. Una, aquesta, i l'altra, a la segona volta, la Rosaleda, per jugar contra el Màlaga, perquè segurament són els dos grans equips, no? de la seva carrera. Aquí va deixar empremta també a la nova Creu Alta, però amb el Tenerife i amb el Màlaga va ser les dues vegades en les quals va pujar a primera divisió. A més, Tenerife és el primer destí post la seva època a la Masia, el Barça B...
I sent protagonista en tots dos casos.
Sí, sí, sí. A més, va pujar, com diem, per primera vegada a primera divisió a l'Heliodoro i li hem preguntat si per ell és especial aquesta sortida.
Per mi, tornar a Tenerife és una cosa molt especial, molt gran. Vaig estar 7 anys de la meva vida, 7 anys de la meva carrera, que en una carrera de futbolística és molt, i tinc un fill nascut allà i tinc molts amics. És una pena que no hi hagi públic al camp, com a tots jocs, però és una tornada especial per mi, sí.
Tornada especial, per cert, deies, en dues etapes aquests anys que ha passat, sí. Antonio Hidalgo, tu feies la reflexió al principi, que era, va marxar del Barça per primer cop allà. Te la faré al revés. Va tornar de Tenerife per venir al Sabadell a jugar.
Correcte.
Després d'un episodi una mica estrany, amb aquell expedient de regulació molt poc habitual en un jugador de futbol que el va deixar al carrer i que va estar-se després uns mesos entrenant en un equip d'allà, de Tenerife, abans de fitxar en un mercat d'hivern pel Centre d'Esports.
Sí, per tant, demà serà la seva tornada a l'Heliodoro. Avui, per ser Adri, amb això ho remato, l'equip s'ha entrenat, com bé hem explicat, a Sant Oleguer. Aquesta tarda viatgen cap a Santa Cruz de Tenerife. Per tant, faran nit avui i faran també nit demà, després del partit. Recordem que el partit acaba a les 8 hora insular, hora de les Canàries, però clar, entre vol de tornada de 3 hores i pico i aquesta recuperació de l'hora que guanyes en aquest cas, amb l'anada, doncs se li faria tardíssim al Centre d'Esport Sabadell. Per tant, han decidit...
De fet, estava tancat, jo crec que a l'hora de final de partit, entre que tornaves a l'aeroport, etc., ja no estava en marxa operatiu la instal·lació de l'aeroport.
Sí, per tant, com diem, el Sabadell farà nit també per darrere, tornarà tranquil·lament el divendres per preparar el partit del diumenge contra el Real Oviedo, que serà un dels més tardans també de la temporada. De moment a 8:45, insistim. Abans, aquest partit, dijous, demà, a les 7 de la tarda, des de mitja hora abans, aquí al Sabadell, en joc de Ràdio Sabadell, amb el Sergi, amb tu mateix, i per tant també hi haurà programació especial a la ràdio, no hi haurà notícies vespre.
I ja que no ho ha dit ell, amb el Pau Vitorí també present. Gràcies, Pau, fins ara!
Fins ara!
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Entrada Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al chut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Pero la central, yo soy Coidi, punta panal, estoy
gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest dijous, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de l'Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El futbol català està previst que reprengui les seves competicions els dies 9 i 10 de gener, una setmana més tard en el cas del futbol sala, de l'última categoria amateur i també del futbol femení. Els focus dels camps de futbol municipals ja tornen a estar encesos, segur que us hi heu fixat. Els equips poden entrenar aquesta setmana respectant, això sí, els tocs de queda i restriccions nocturnes. Està previst, a més, una reestructuració de les lligues, segons la proposta que presenta la federació, amb reduccions a la meitat dels campionats. En el cas de la primera catalana, per fer-nos una idea, es jugarà tota la primera fase de cada subgrup i després hi haurà eliminatòries d'anada i tornada només entre els campions dels quatre subgrups per ascendir a tercera divisió. Els descensos seran directes. A més, hi ha tres finestres obertes entre febrer i abril per recuperar els partits pendents si calgués. La federació aquests dies està mantenint reunions amb els clubs, per exemple, la de la delegació del Vallès Occidental Sabadell serà demà a la tarda a 6:15. Anem a conèixer com s'està vivint tot això, tot aquest retorn als camps, de moment per entrenar a l'equip sabadellenc millor situat ara mateix al futbol modest de casa nostra, com és el Sabadell Nord, a primera catalana. Pablo Becerril, entrenador del conjunt de Can Oriac, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
De moment heu tornat ja als entrenaments, que és un pas. Com ha anat la rentré?
Bueno, doncs complicada, suposo que com a tothom. Estem entrenant dos dies a la setmana una horeta, amb els que poden venir, que són més o menys un 60 o 65% de la plantilla, i en aquestes condicions com podem.
Clar, això era una de les preguntes que tenia per aquí previstes, la del tema logístic, perquè veient que els jugadors de territorial treballen, que s'entrena ben tard de normal, amb aquestes restriccions i el toc de queda, com us ho esteu fent vosaltres, per exemple? Em deies que no podeu comptar amb tota la plantilla, per tant, suposo que hi ha jugadors que no s'ho poden combinar i haureu hagut de canviar l'horari segur sí o sí.
Sí, estem intentant entrenar 8 menys 10 a 9 i amb totes les peculiaritats de tots els jugadors. És a dir, és que nosaltres els jugadors no cobren ni un euro, per tant, és completament amateur i moltes dificultats. Hi ha jugadors que no poden venir mai, alguns que poden venir alguns dies, altres que han de marxar abans perquè si no arriben a les 10 al toc de queda a casa, altres que arriben tard, bueno, condicions bastant precàries.
Es reprendrà la Lliga en teoria, segons aquesta proposta que dèiem, allà on l'havíeu deixat, però clar, sabent que no hi haurà segona fase, sinó que serà tot, en el cas de primera catalana, en el subgrup que teniu en l'actualitat. A més, us canvien el pla de competició, evidentment, sobre la marxa durant la temporada. Tot això com us afecta el Sabadell Nord? Com ho esteu paint?
Bueno, podríem estar una hora parlant d'això. Molt complicat. No? El que passa és que l'únic que ens queda és adaptar-nos. El que passa és que bueno, considerem que la solució dista bastant de ser l'òptima en aquest nou pla de competició. S'està donant per definitiva una agrupació que s'havia fet per proximitat, no per nivell, i per això s'havia creat una segona fase, per jugar per nivell i no per proximitat. Al final, l'esperit de la primera catalana no és jugar per proximitat, només hi havia dos grups, et desplaçaves i jugaves per nivell. Ara estem jugant per proximitat, això ha creat quatre grups molt dispars o quatre subgrups molt dispars de nivell, i amb això haurem de jugar contra gegants, en unes condicions no gaire òptimes, i hem passat de que la federació cridés la desobediència al govern a acabar fent una lliga que acaba a l'abril, una lliga de 16 partits. Bueno, si les persones que es dediquen a això consideren que és la decisió òptima, que de moment és una proposta, ja sabem com funcionen les propostes entre cometes de la federació, doncs així ho farem, perquè tampoc tenim cap altra solució, o sigui que hem de mirar endavant.
Ja en la prèvia, molts entrenadors eren crítics amb la voluntat de la federació d'iniciar les competicions en un any que es preveia ja tan convuls. Vista posteriori, va ser un error voler reprendre-la sí o sí?
Totalment, però això, excepte alguns que consideren que l'esport amateur, i ho respecto, no ho comparteixo, que l'esport amateur és una activitat essencial de la societat catalana i mundial, la resta considerem que si no es pot competir en condicions, tampoc som una activitat essencial, com és la sanitat o com és la gent que es guanya la vida a l'hostaleria o aquestes coses que considero personalment, i parlo a nivell personal, que bueno, haurien de ser la prioritat del país. Hem considerat que l'esport amateur, no parlo del futbol base, que té altres connotacions, que l'esport amateur doncs, era una activitat essencial, ens hem precipitat. Avui tenim un risc de rebrot al 0,89 quan el límit és 0,9 i amb l'horitzó posat el 10 de gener per tornar a competir en les condicions que, almenys en el nostre cas, i suposo que la de la resta d'equips, és molt complexa. Vull dir, al final entrenarem dues hores setmanals durant 8 setmanes i amb això hem d'anar a competir. Bueno, no sé si això també és salut.
Demà teniu, en teoria, la reunió de la delegació del Vallès Occidental Sabadell. Suposo que esperant ja més detalls, però de moment, per la part que us correspon a la primera catalana, el dubte és evident, que si només es juga la primera fase, aquest subgrup que comentaves per proximitat, i d'aquí han de sortir els descensos, no sé si a hores d'ara sabeu sí o sí quantes places de descens exactes hi ha, perquè al final pot haver-hi aquí una autèntica sagnia.
Sí, els nostres càlculs, perquè això ho va dir la federació, giren entorn a 3 descensos segurs per subgrup, i en alguns dels nostres càlculs, tenint en compte compensacions de tercera divisió i els ascensos previstos a segona catalana, i tenint en compte que aquest any, segons el nou pla de competició, només pugen 2 equips de primera catalana a tercera divisió, podrien arribar a baixar 3,5 per subgrup, és a dir, els 3 pitjors, segur, i els 2 pitjors que després tindríem que veure si s'agrupa l'any que ve un altre cop en subgrup per demarcació, si els descensos serien d'aquest quart, seria també com es fa a segona catalana, que no és per punts, sinó que és entre demarcacions territorials. Per tant, bueno, tot una incògnita, però podrien, en els nostres càlculs, podrien arribar a baixar 4, és a dir, el 40% del grup.
Clar, és una animalada, això, eh? Entre unes coses i unes altres, entre que pot baixar el 40% del subgrup a segona catalana, l'aturada que hi ha hagut, el no poder entrenar ni a les hores previstes ni amb la gent amb la que comptàveu. Quin primer any vostre al Sabadell Nord, eh?
Sí, però bueno, els hem dit als jugadors el primer dia que aquest any no sabíem com aniria, però seria un any d'adaptació i que segurament qui millor competiria seria aquell equip que tingués més capacitat d'adaptació. I és el nostre de la màniga, perquè que siguem capaços d'adaptar-nos, perquè si objectivament hem de pensar, si ens hem de jugar el 40% dels descensos en un grup on tothom ens quintuplica i multiplica per 10 el nostre pressupost, bueno, doncs segurament, i en aquestes condicions, ja et dic, vull dir, entrenant 15 jugadors de 25 que tenim una hora a la setmana, bueno, doncs segurament seria un panorama molt, molt pessimista, però és el que ens ha tocat i més enllà de la pataleta de dir que no ens acaba de semblar bé, doncs hem d'intentar adaptar-nos.
Acabo. L'objectiu, evidentment, és la permanència, ara sense marge d'error i més difícil encara. De moment, només heu jugat 2 partits, 2 de 18, una derrota 0-3 que queda ara molt, molt, molt llunyana contra el Mollet en l'estrena i després l'empat 1-1 al camp de la Guineueta. Pràcticament serà com començar de nou la Lliga, no? Entre el descans forçat que heu hagut de fer en aquestes últimes setmanes. Ha de reprendre els entrenaments d'aquesta forma que comentaves. Els pocs partits que s'han jugat, en tindreu 16 per davant ara, i amb les noves exigències, no sé com ho afronteu, però és pràcticament com arrencar de nou.
Sí, és arrencar de nou amb un cert llastre, perquè portem, com dius, un punt de sitge. Això només és culpa nostra, no és culpa de la federació ni de ningú. Una competició express on ara virtualment estaríem salvats, però hi ha equips que tenen algun partit menys. Per tant, considerem que hem de remuntar, perquè actualment crec que estaríem virtualment en descens. I una competició, com diu, de 16 partits express, on tens molt poc marge i on tot és una incògnita, perquè l'últim any crec que vam fer els càlculs i tots els equips han entrenat 2 mesos. Ens emprendrem des del gener, quan des del març en 10 mesos s'han competit en condicions o s'han entrenat en condicions només durant 2 mesos. Això és una incògnita per tothom. Sobre el paper ho tenim molt complicat, però això és només sobre el paper. Després s'ha de sortir el camp i veure com li ha sentat a tothom el descans aquest forçat i aquest tipus d'entrenaments. En canvi, sí que em consta que altres equips, doncs, bueno, per les seves condicions, poden entrenar més. Nosaltres farem el que puguem amb tota l'il·lusió del món.
Doncs Pablo Becerril, l'entrenador del Sabadell Nord, tota la sort del món, molta força en aquesta reentrée tan estranya. I com deies ara, amb això del virtualment, m'has fet pensar que crec que ens farem un fart aquesta temporada, entre que potser no baixen segur 3 o 4, sinó que varia depenent de les pitjors puntuacions. El tema de partits que alguns s'hauran de suspendre segur per algun positiu, contagis, etc. Crec que ens farem un fart de dir aquesta paraula virtualment. Ànims i força, sort, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Del futbol, parlem ara d'olimpisme perquè el Comitè Paralímpic Espanyol celebra aquests dies el seu 25è aniversari, un quart de segle en el qual s'han assolit 694 medalles entre jocs d'estiu i d'hivern. Com sabeu, un moviment estretament vinculat a Sabadell per figures com la del nedador dels Marinals Òscar Salguero, campió paralímpic, o el seleccionador de bàsquet en cadira de rodes, el sabadellenc Òscar Trigo. També perquè el secretari general del comitè és en Miquel Sagarra i ja ens escolta, per tant, enhorabona per l'efemèride. Miquel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adrià. Moltes gràcies.
Moments d'incertesa, per això, per celebrar un 25è aniversari.
Bueno, doncs, per aquesta incertesa que estem patint, doncs hem tingut que canviar tots els plans, perquè la primera pensada que vam fer va ser, bueno, doncs quan tornem de Tòquio celebrarem per tot, bueno, doncs com es mereixen 25 anys i com segur que es mereixerien les medalles de tots els nostres esportistes, no? Però, bueno, doncs com moltes coses de la vida s'han tingut que reprogramar i amb això estem.
Tot és a l'aire, fins i tot a Tòquio, no? M'imagino que també es preveu amb incertesa els Jocs Paralímpics, els Olímpics també, per tant, de moment han passat del 20 al 21 i ja veurem amb quines condicions.
Bueno, les últimes notícies són optimistes, no? Relacionades amb les vacunes, però també relacionades, doncs, amb la posició del comitè organitzador, del govern de Japó i del comitè olímpic i el comitè paralímpic internacional. O sigui que bueno, pues costarà una mica, seran uns jocs diferents, com tot, serà un Nadal diferent, hem passat un estiu diferent, seran uns jocs diferents, però l'optimisme va per davant de tot.
La història del Comitè Paralímpic arrenca l'any 1995, gairebé 700 medalles des d'aleshores. Com valoraries aquest primer quart de segle?
Bueno, pues espectacular, no? Tenint en compte que quan es van fer els Jocs a Barcelona el 92, el Comitè Paralímpic espanyol no existia, va ser arrel de Barcelona 92, doncs, que va donar una empenta al conjunt de persones amb discapacitat i a l'esport paralímpic. La valoració no pot ser més que positiva, no? Vam començar, doncs, amb un pressupost que era absolutament minso i, doncs, ara tenim la sort de que tenim uns pressupostos quadriennals que estan al voltant de 20 milions d'euros, no? I les coses que s'han desenvolupat al llarg d'aquests 25 anys, doncs, bueno, necessitaríem 3 o 4 hotels suïssos per explicar-ho i encara se'ls quedarien coses fora.
Clar, no només has tingut funcions al Comitè Paralímpic Espanyol, sinó també a l'Internacional, del 97 al 2005 secretari general, del 5 al 9 vicepresident, del 9 al 17 vocal de la Junta de Govern. Ni que sigui allò una pinzellada molt ràpida, però comparam una miqueta com es treballa en aquest àmbit aquí comparat amb d'altres països.
Bueno, doncs, sense cap mena de dubte i per aquesta experiència que tu has detallat, puc dir que Espanya es treballa molt bé. A Espanya, doncs, estem amb el top 10, el top 10 en quant a resultats, el top 10 en quant a estructura, en quant a organització, el top 10 en quant a suport als nostres esportistes. Tenim un pla ADOP, que és bueno, similar a l'ADO, però que és l'enveja de molts països, perquè doncs podem dotar de beques als esportistes perquè es puguin dedicar a entrenar i a competir, que és lo seu. Tenim un servei mèdic que també pues és l'enveja de molts països. En fi, tenim una sèrie de programes que fan que el nostre comitè sigui respectat arreu del món i sigui un mirall, doncs, igual que n'hi ha d'altres que nosaltres també aprenem, no? Bueno, pues és aquest intercanvi de bones pràctiques que és el que ens fa créixer segons evoluciona el moviment.
I ara que parles de créixer i de miralls, de cara al futur, quins reptes teniu?
Bueno, pues els reptes són els derivats d'aquesta situació, no? És consolidar pel cicle de París com a mínim el que tenim. Estem molt contents i volem anar més enllà, doncs, amb una sèrie de programes de promeses de detecció de joves talents que tenim, atletisme, natació, ciclisme, ara s'ha sumat triatló, tennis de taula també. Bueno, pues és que aquest relleu generacional, que sempre acostuma a ser un problema, ho sigui menys, no? I per això, doncs, aquests programes de detecció de joves talents i programes que sí o sí tindrem que portar a la mà de les federacions uniesportives, les federacions olímpiques, per entendre'ns, doncs és per on tindrem que anar avançant per consolidar, doncs, el potencial de l'esport paralímpic al nostre país.
Acabo, Miquel, reconegut arlequinat, ens està fent patir el nostre Sabadell, aquesta temporada.
Déu meu. Jo encara, doncs, escolto Ràdio Sabadell, tinc la pantalla posada, però l'altre dia li deia a un amic de Sabadell, dic, em sembla que aquest pont em dedicaré a comptar a quin lloc de la classificació estaríem si els partits duressin 75 minuts.
Mira, ho vam fer l'altre dia aquí, crec que en sortien 8 punts més, imagina't.
Pues ja m'estalvio de fer això.
No ens fem mala sang, no? Tampoc, no caldria.
No, a veure si demà a Tenerife, doncs, aprofitant l'hora de diferència, ens portem... Marca la diferència aquesta hora.
Tant de bo que sí. Doncs Sabadell sempre present en matèria esportiva, també en part dels èxits assolits pel Comitè Paralímpic fins ara i sobretot els que han de venir, i amb la figura del Miquel Sagarra com a secretari general d'aquest comitè que acaba de complir just 25 anys. Reitero l'enhorabona per tota la feina feta i per tota la que encara queda per fer. Miquel, una abraçada enorme.
Igualment a tots els components de Ràdio Sabadell, i com que els has mencionat al començar, també els dos Òscars, el Salguero i el Trigo, que són dos pilars molt importants a la ciutat.
Molta feina al darrere i moltes esperances també dipositades, per què no dir-ho, de cara al futur. Una abraçada.
Vinga, forta per vosaltres. Gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, hem de parlar de tenis taula i també de voleibol. Comencem per aquest esport, perquè el masculí del Club Natació Sabadell tindrà un atapeït cap de setmana amb la disputa de no una, sinó dues jornades. El dissabte rebran la visita del Roquetes, el líder de la Primera Nacional de Volei Masculí, i amb un partit més, això sí, que serà el gran partit de la primera volta, i sense descans el diumenge visitaran la pista de l'Olot amb l'objectiu d'acabar el cap de setmana a la primera plaça. Els nadadors ja podran disputar els seus partits, a més, a les Naus, un mes i mig després de l'última vegada, un cop reobertes les instal·lacions del club. Amplia tota aquesta informació el Carles Ballart.
Després de la contundent victòria a domicili contra el Sant Martí per 0-3, els homes de Jordi Fernández continuen segons a la classificació amb 21 punts, invictes, amb només un set perdut, però amb un partit menys. Pel jugador Jordi Aris, les sensacions són molt positives i destaca la bona preparació de tot l'equip, especialment del tècnic nedador.
El resultat no reflecteix la qualitat de l'encontre. O sigui, ells van sortir molt forts, tant el primer com el segon set ens van donar moltíssims problemes. El que passa és que jo crec que hem de donar mèrit tant a l'equip com a l'entrenador, perquè jo crec que la nostra anàlisi tàctic previ per afrontar aquest equip ha sigut molt bo i jo crec que, tot i que es va sumar a la nostra qualitat, al nostre esforç i que l'entrenador va estar molt encertat en com afrontar aquest rival, no?
El club tornarà a jugar a les naus després del seu exili d'un mes i mig amb un partit entremig disputat al pavelló sud com a locals. Els nedadors no jugaven un partit allà des de la jornada 2 a mitjans d'octubre. 7 jornades després rebran la visita al líder, el Roquetes, que serà l'enfrontament més decisiu de tot el que porten de Lliga. Per Aris, l'objectiu serà aconseguir els 3 punts i superar els roquetencs a la classificació.
El dissabte és el gran partit de la nostra Lliga, del nostre grup. El nostre objectiu principal, segons com han anat succeint les temporades, està clar que és el Roquetes. És el que també ha sumat totes les victòries, tot i que només ha perdut un punt justament amb el Sant Martí. Així que el nostre gran objectiu és guanyar aquest Roquetes, en el qual no ens hem enfrontat encara. No sabem exactament els fitxatges que tenen, no ens hi hem trobat, només els hem pogut veure per vídeo, els hem estudiat. Per tant, els entrenaments d'aquesta setmana van gairebé tots enfocats a guanyar aquest equip.
Els nedadors buscaran aconseguir aquest cap de setmana 2 victòries de prestigi per liderar en solitari la classificació. Recordem, dissabte a les 4 de la tarda reben a les naus els Roquetes i diumenge visiten la pista de l'Olot a les 12 del migdia.
En la mateixa categoria, les noies buscaran seguir líders del grup B de la Primera Nacional Femenina. Després de la victòria contra el Lleida del passat cap de setmana, les nedadores rebran la visita del segon classificat, per tant també partidàs, contra el Sant Just en el seu retorn a les naus. Les sabadellenques segueixen imparables de moment i van aconseguir sortir de la pista de les lleidatanes amb els 3 punts, tot i patir per endur-se el primer quart i tenir problemes en la recepció. Les noies de Hugo Gotuzzo estan invictes amb 21 punts, 2 més que el seu rival d'aquest dissabte. Per la jugadora Ana Jiménez Morcuende, el partit d'aquest dissabte contra el Sant Just serà un partit pràcticament vital.
Si tots dos equips estem a tope i fem les coses com han de fer, serà un partit complicat, serà un partit molt maco de veure, molt lluitat i que esperem amb moltes ganes. La veritat, estem treballant molt. Durant aquesta setmana treballarem encara més per encarar aquest partit i si podem, emportar-nos els 3 punts.
Després de 5 jornades, en el seu cas, allunyades de les naus i amb algun enfrontament disputat també com els nois al pavelló sud, les nedadores tornaran a jugar a casa contra un dels rivals més difícils per la capitana. La tornada a aquesta instal·lació és un punt de motivació, tot i no comptar encara en públic.
Tornem a les naus, ja portem unes setmanetes entrenant allà i, bueno, sí que és veritat que es nota que no tenim grada, perquè el fet grada és un factor molt important, però amb moltes ganes de tornar a la nostra pista i de lluitar aquest partit des de casa, ben dit, no? Des de casa, totalment. Sí que hem fet del pavelló sud la nostra casa i crec que ens hem adaptat molt bé a la pista, però les naus sempre seran les naus. Això no ho podem negar.
Doncs tornada a casa, i mai millor dit, el Natació Sabadell femení buscarà aquest cap de setmana obrir escletxa amb el seu rival directe a la classificació i intentarà no deixar-se sets, que s'han escapat en moltes jornades. Recordem, les sabadellenques reben a casa dissabte a les 6 de la tarda al Sant Just, és a dir, just després de l'equip del masculí contra el Roquetes.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Set minutets, una mica més per arribar a les 3. En el tram final del programa volíem parlar-vos de tenis taula perquè, evidentment, també s'ha vist afectat per la pandèmia, tot i treballar amb dos possibles escenaris des del passat estiu. Finalment, la federació ha descartat l'inici de la superdivisió el dia 9 de gener, com estava previst. Ara es treballa perquè totes les categories estatals es disputin a una volta, en un format bombolla, en seu neutral i amb tots els equips allà concentrats. Valorem la decisió amb un expert en la matèria, palista del Natació Sabadell i periodista de la xarxa, el company sabadellenc Joan Barberà. Joan, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, Adri, què tal? Bona tarda.
Què et semblen aquestes mesures preses?
A veure, jo d'entrada, i també crec que és l'opinió del Club Natació Sabadell i de molts clubs, jo crec que tenint en compte que el tenis de taula és un esport individual, aquest any amb la pandèmia, tant totes les federacions, des de la territorial, la catalana i l'espanyola, doncs teníem una oportunitat per reformular el que és aquest esport i fer competicions individuals tota la temporada, ja siguin competicions territorials, catalanes o estatals, fer-les a nivell individual. Jo crec que és el millor i la millor decisió que s'hagués pogut prendre per als clubs i per la situació actual de pandèmia. Recordem que a Catalunya no es pot competir, no es pot competir a nivell català, no es pot competir a nivell territorial i només es pot competir, ara mateix està permès, competicions d'àmbit estatal. Per tant, d'entrada, per mi el millor hagués sigut plantejar tota la temporada amb competicions individuals. S'estan fent competicions individuals, hi ha el Masters que s'està fent de tenis de taula, que es farà la tercera edició, que es fa a un hotel a Madrid, al Riu Hotel. Aquest proper cap de setmana hi ha el top 8 estatal, els 8 millors jugadors d'Espanya de cada categoria que participen a Torrejón de Ardoz, on d'entrada hi ha dos sabadellencs, en Alaví, el Luca Kidaxeli del Club Natació Sabadell i en Benjamí Laniol Font del Club Falcons de Sabadell, i també pendent de si entra finalment com a reserva 1 el Joan Barberà Soler del Club Natació Sabadell. Per tant, competicions en fan. La setmana que ve es competirà a Basca, a Bàscara, a Girona, en el preestatal, en el classificatori per estar a la competició del torneig estatal que es farà el mes de març. Tot això són competicions individuals, algunes que s'han fet, d'altres que es faran en els propers dies o setmanes. Per tant, per mi, i també ho creiem des del Club Natació Sabadell, el millor hagués sigut plantejar tota la temporada a nivell individual. No ha estat així, i a partir del mes de març, amb aquest sistema, amb això que comentaves tu, amb aquest sistema bombolla, començaran les lligues a una volta i on hi haurà dues concentracions, és a dir, en dos caps de setmana jugaràs 9 partits, jugaràs 5 partits un cap de setmana i 4 un altre. Per tant, en dos caps de setmana s'acabarà la temporada, es farà en una seu única, a l'espera que la Federació Espanyola confirmi on serà aquesta seu, perquè serà una única seu per totes les categories, Superdivisió, Divisió d'Honor, Primera Nacional, Segona Nacional. Per tant, a nivell econòmic, pels clubs, serà un sobrecost important i veurem si els clubs, les entitats, decideixen renunciar a alguna de les seves categories, perquè aquesta és una de les possibilitats reals a dia d'avui, perquè una cosa és Superdivisió i Divisió d'Honor, on estàs acostumat a fer viatges i a tenir una despesa econòmica de desplaçaments, però veurem què decideixen clubs de Segona Nacional o de Primera Nacional, ja sigui masculina o femenina, amb els seus equips, perquè la despesa econòmica puja i molt.
Clar, jo estava pensant ara, sobretot pel que deies del tema individual, col·lectiu, etc, que hi ha molt poc contacte realment en el tenis taula comparat amb d'altres esports, i en canvi tinc la sensació que així com s'ha corregut molt per tornar a la competició en d'altres casos, i ara parlàvem ara fa un moment amb la gent del Sabadell Nord en el cas del futbol, crec que s'ha estat molt curós a l'hora de reprendre, o en aquest cas no reprendre, les lligues del tenis taula, insisteixo, tot i no ser un esport de tant contacte.
Sí, però també jugues en interior, hi ha locals que estaven tancats, és a dir, hi havia instal·lacions que estaven tancades, per tant aquells clubs no podien jugar, és a dir, hi havia forces clubs de Lliga Nacional que al setembre, l'octubre, el novembre, fins i tot ara mateix, no disposen de la seva instal·lació. Moltes, hi ha clubs que juguen en escoles, en gimnasos d'en escoles, per tant no se sabia què succeiria amb aquests clubs i es va prendre la decisió que per no perjudicar determinats clubs o alguns clubs, perquè al final s'ha de generalitzar, doncs no començar les lligues. Sí que s'haguessin pogut començar, però per exemple aquí a Catalunya no es pot competir a dia d'avui. Llavors la Federació Catalana de Tenis de Taula volia que comencessin les lligues, fins i tot es va fer ja una reunió per explicar com serien una mica les normatives d'aquesta competició, i just quan s'anava a posar en marxa aquesta competició, doncs es va anunciar per part del govern de la Generalitat de Catalunya que no es podia competir. A nivell estatal, el que et comentava, clubs, instal·lacions que no podien obrir, aquesta incertesa, i finalment doncs, s'ha pres aquesta decisió de fer les competicions amb sistema bombolla, és a dir, entraràs a un hotel el divendres i només podràs sortir per anar al pavelló. S'hauran de fer PCRs o tests antígens en principi abans de les competicions, perquè així s'està fent a nivell individual, és a dir, aquest cap de setmana que es fa aquest top 8 estatal amb els 8 millors jugadors d'Espanya en categoria benjamí, a la B infantil i juvenil, avui mateix, a aquesta hora, d'aquí uns minuts, l'Àlex Bocanegra, el tècnic del Club Natació Sabadell, i també el jugador Luca Kidaxeli i l'Aniol Fol de Falcons, s'han de fer una PCR perquè tothom ha de mostrar la PCR negativa per poder participar a les competicions. Entenc que això també passarà a nivell d'equips, i s'ha pres aquesta decisió per part de la Federació Espanyola que de ben segur doncs, portarà molta polèmica, hi haurà molts clubs que hi estaran en contra. Llavors al final és dir, bueno, és la situació que hi ha. Jo crec que en situació excepcional s'hagués tingut que anar mirant competicions individuals tota la temporada, que tothom que volgués jugar pogués jugar, perquè Adri, una concentració on tinguis que jugar 5 partits en un cap de setmana...
Carrega.
Necessites, necessites com a mínim 4 o 5 jugadors a la plantilla. És a dir, no pots anar amb una plantilla un cap de setmana amb 3 jugadors com feies fins ara.
Doncs Joan Barberà, company de la xarxa i del Natació Sabadell, pràcticament arribant fins a les 3 en punt comentant la jugada. Una abraçada enorme i gràcies.
Cuida't molt. Una abraçada a tots.
Abraçada també del Roger Benet al control de so. Demà més, aquí a les 2, a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.